estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva Cope més propera. Cope Catalunya i Andorra. Herrera des de Cope Catalunya i Andorra. La delinqüència repunta a la Barcelona metropolitana. És el que miràvem aquests dies i és una notícia que informa unes dades que van donant voltes, que de tant en tant doncs les anem mirant, no? I ara ha tornat a sortir un altre cop això de que una cosa que ja sabíem, que ja s'havia publicat, que ja s'havia comentat, i és l'índex de delinqüència de... Són dades de l'any passat, del 2023, doncs, que s'ha disparat, ha augmentat força. De fet, el municipi que augmenta i que lidera aquest índex de delinqüència... Això es medeix amb denúncies, eh? Delictes denunciats per cada 1.000 habitants. Aquesta seria la base per posar, doncs, el municipi que lidera l'àrea metropolitana de Barcelona seria el Prat de Llobregat, amb 143 per cada 1.000 habitants, seguit de Barcelona, amb 101, i l'Hospitalet de Llobregat, amb 68. De fet, hi ha alguns que sí que han baixat, com per exemple Gavà, com per exemple Sant Cugat, també Rubí, per exemple, també baixaria. Estaríem parlant de que aquí seria baixarien les denúncies per cada 1.000 habitants. Però tu vés al Prat de Llobregat i veus que de tot l'àrea metropolitana ha pujat un 20%, més d'un 20%, camí d'un 20% més de denúncies. I penses, ostres, què està passant al Prat de Llobregat? Estem parlant que el municipi de 80.000 habitants supera Barcelona en delictes. Supera Barcelona, em sento, que pràcticament va camí d'un 50% més. I sí que és cert, però sabeu què passa? I aquí és on vull anar a parar, eh? Que a vegades, quan veus aquestes dades, totes aquestes dades, ja de tots els municipis, en particular la del Prat de Llobregat, et quedes una mica parat. Que dius, ostres, que hi ha una guerra en el Prat i no m'he enterat. O hi ha un venedor de haixís cada cantonada del Prat, hi ha un atracament cada 5 segons al Prat per tenir aquesta situació. De fet, els delictes que més s'han denunciat o mirat és de l'agressió sexual i altres delictes, però aquests també han augmentat. Bé, el cas és que en municipis com el Prat, per exemple, s'inclouen les dades de l'aeroport, l'Aeroport Internacional de Barcelona. I clar, no sé fins a quin punt és just. Crec que no és just. I això igual. Amb totes les dades, quan se'ns presenten aquestes dades genèriques, haurien de fer-les una mica més fàcils per a la població. I això es pot aplicar pràcticament a totes les estadístiques que se'ns donen, que són molt manipulables. Quan parlo de manipulables, no dic que siguin falses. Dic que no diuen tota la veritat o no donen... Quan parlo de tota la veritat, diuen que no reflexen una realitat clara. És a dir, per exemple, aquestes dades del Prat de Llobregat, per posar un exemple, haurien estat dividides entre les de l'aeroport i les del municipi, les del poble en si mateix. L'aeroport és una cosa a part, com les del port serien coses a part, no? O l'aeroport de Girona, l'aeroport de Reus, o... Estem parlant de coses que hauríem d'estar, doncs, sesgades del que tocaria de la població habitual d'un lloc. I això amb totes les dades. Quan se'ns presenten dades, se'ns presenten un conjunt allà tot ficat. I si t'interessa, ja t'espavilaràs tu en enterar-te del que està passant i el que deixa de passar. Però El problema de tot això és que la població, nosaltres, els ciutadans de pie, jo per aquí m'hi dedico, no? I li fico al nas, això, per parlar i comentar-vos, i era una d'aquestes coses que vull comentar, perquè em toca per feina, no? Però el que no li toca per feina no està per mirar això, està per dir, ei, a veure, que... Ostres, es queda amb la dada general. I ara que estem en campanya política, no oblideu això. Moltes vegades ens donaran la dada general. I una dada general, doncs, ha de tenir petites discriminacions en funció i per treure una mica l'aigua clara i tenir un concepte de situació claríssima d'on ens situem. Així que vagi per aquí aquesta reflexió i a partir d'aquí deixo que vostès la puguin agafar conforme a tota la informació que ens arriba i que ens dona la responsabilitat d'haver de... que la tenim, eh? De discernir entre el que és i el que no és. I moltes vegades al dia a dia no estàs tu per... Estic portant els nens al col, estic fent la compra, estic fent de menjar, estic a la feina, estic conduint, i he de posar-me jo ara a discriminar. Doncs això passa igual. Dades d'Hisenda, dades del que hem de pagar, dades de tot el que ens arriba. Tot això, prudència amb totes aquestes coses, i més quan hi ha èpoques d'eleccions. Benvinguts darrere a la teva copa més propera. Soc el José Miguel Cruz, preocupat per les dades, com veieu, i us explico el temps que tenim avui. I és que aquesta tarda... Els ruixats que aquesta matinada ens han passat, amb més pena que glòria, doncs es veuran restringits, si és que plou i alguna cosa hi cau cosa, i cau aigua, cap a comarques de Girona. Estaran restringits per aquesta zona. Possibilitats de que caigui alguna pluja forta. Hi ha possibilitats, eh? Això no significa que caigui. Que, per exemple, cap al Maresme, en format tormentós, cap a la Selva, Osona... Per totes aquestes zones... Podem esperar pluja i no es descartarà pluja. Això sí, augmenta el temps i les temperatures baixen. Les temperatures baixaran. Ja s'ha notat, eh? Aquest matí s'ha notat un vent més frescot. De fet, el vent ja començarà a ser protagonista durant aquesta tarda i sobretot demà dimecres amb alertes activades a tot el que és el Pirineu i Prepirineu. Vents forts, vents importants que el notarem, però això sí, portaran i arrossegaran tots els núvols que tenim a sobre i es deixaran un dia amb prou sol. Demà dimecres és el que esperem, eh? Sol arreu de Catalunya, tant pel matí com per la tarda, i un sol que s'estendrà ja no només per dijous, que continuarà fins ben entrat dijous l'alerta per intensitat de vent, sinó que, a més, ja ens deixarà temps i temperatura que anirà pujant per tocar sostre el cap de setmana. El cap de setmana esperem temperatures i sol. Temperatures decents i, quan parlo de decents, elevades, que pujaran, i sol. No esperem pluges. A partir de la, si ja serà amb aquesta tarda... Si ja... I a comarques de Girona o Pirineu. A partir d'aquí ja esperarem sol ja durant tota la setmana i cap de setmana, no s'espera. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Com és habitual, a aquesta hora bàsicament parlem de molta calma. Ha baixat ja el volum de circulació. Les rondes que han anat molt carregades durant tot el matí ara han millorat moltíssim. Ja no parlem de retencions importants ni a la ronda de dalt ni a la ronda litoral. Bàsicament deixem destacar-te aquest tall d'una carretera local. Aquesta carretera que va des d'Arbúcies cap a Sant Hilari Sacalm, la GI-550, aquesta via sí que la tenim tallada, mig camí, podríem dir, és a causa d'un camió. Ha perdut part de gasoil, ha deixat la via tacada, podríem dir, i s'ha d'acabar de netejar. Per tant, tenim aquest tall entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm, GI-550, la via tallada en totes dues direccions. De moment, poca cosa més, com et deia. A la resta de la xarxa viària parlem de situació molt i molt tranquil·la.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon dimarts.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Teniu feina? Teniu feina? Les dades diuen que hi ha una molt bona part dels catalans que tenen feina. De fet, tenim unes xifres d'ocupació històriques, històriques. Mai han estat tan elevades a Espanya. De fet, penseu en canviar de feina? Tenim feina, eh? Tenim feina, penseu de canviar de feina. Hi ha molts motius per canviar de feina. Pot ser l'horari, pot ser el que cobres, pot ser que no et trobes a gust, pot ser... Hi ha molts motius, eh? Però en parlem d'això, buscar feina, tot i tenir feina. Per què es fa això? I cada cop més catalans, perquè hi ha un munt de catalans que volen canviar d'empresa i de feina. Mar Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, la proporció de treballadors que volen canviar de feina ha crescut progressivament a Catalunya. El mes de març va haver 502.000 demandants de feina inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya i prop de 98.000 ja tenien un lloc de treball, pel que les persones ja ocupades representen gairebé el 20% de tots els demandants de feina. I és que el mateix mes, però abans de la pandèmia, l'any 2019, aquesta xifra se situava en el 13,6%, una xifra que ha augmentat, que ha crescut 6 punts en només 5 anys. Un creixement que s'explica probablement pel canvi que hi ha hagut en la percepció de la feina. Pot ser que abans fossin més estables i que ara es busqui més millorar les condicions.
Bé, de fet, què porta les persones a canviar de feina?
De fet, les motivacions que porten a les persones fins aquí són variades, des de factors tan diferents com el sector en què es treballi, les condicions laborals o les aspiracions professionals de cadascú, i elements com, per exemple, el sou o els horaris, i juguen, sens dubte, un paper determinant. Però hi ha una causa que té molt de pes, i és el fet de com ens sentim a la feina, i en aquest cas també la figura del cap, la sintonia que hi ha entre directius i treballadors. A més, també cal recordar que canviar de feina també pot respondre a motius personals, com per exemple el canvi d'una etapa, un moment de replantejament o de crisi existencial, ja que hi ha gent que té maneres de funcionar més impulsives i si no estan bé en un lloc, senzillament canvien.
De fet, no sé si hi ha patrons específics de gent i perfils.
Sí, hi ha perfils diferents, sí que és veritat que cada persona és un món, però hi ha certs patrons que es repeteixen. Normalment són els joves els qui més busquen aquestes oportunitats laborals, mentre que la gent més gran prefereix garantir-se certa estabilitat. Per raons de sexe sí que és veritat que els homes canvien més de feina que les dones, que solen valorar més l'estabilitat o també la seguretat.
Clar, i què recomana? Hi ha recomanacions davant d'un projecte així?
Sí, és cert que marxar d'una feina i buscar-se una de nova és un pas important, que acostuma a anar acompanyat d'una reflexió prèvia i també d'una certa inseguretat, però els professionals diuen que s'ha de perdre la por a fer aquest pas, perquè pensem que els canvis són com una amenaça, però realment no, i moltes vegades són una oportunitat. En qualsevol cas recomanen, això sí, acabar bé. Diuen que és important marxar el millor possible, el que ens permetrà començar la nova etapa emocionalment molt millor que si sortim malament de l'anterior.
Molt bé, doncs mireu, anem a parlar ara amb una persona que, tot i tenir feina, doncs té al seu cap un canvi de feina. De fet, la situació per ell és delicada, més que delicada, no per la situació, sinó per l'horari. Té un horari d'aquells de tornar-se boig. Comença a treballar a les 3 de la matinada i surt a treballar a les 11 del matí. És a dir, fa una estoneta acaba de sortir de la feina, fa tot just res, una hora com a molt, estarà sortint ara mateix, i l'agafem, es diu, de Dani González. Dani, bon dia, benvingut.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tú, claro, tienes un horario que no sé cómo definirlo, es de absolutamente locos este horario. Empiezas a las 3 y acabas a las 11 de la mañana.
Sí, ahora mismo estoy saliendo de trabajar.
O sea, tela marinera, ¿no? ¿Cómo llevas este horario?
Sí. Bueno, la verdad es que ahora ya me he acostumbrado un poquito, pero vaya, que a este horario no te acostumbras nunca, porque es, como tú has dicho, un horario de locos.
¿En algún momento te has planteado cambiar de trabajo?
Sí, me lo planteo muy a menudo, la verdad. Hace un par de meses atrás sí que me lo planteé más serio y estuve echando currículums, pero no hubo suerte y bueno, aquí sigo.
¿Tú de qué trabajas exactamente?
Trabajo de carretillero. Ajá. Estoy en un almacén de paquetería. ¿Mm? Y trabajo pues descargando camiones, moviendo palés de un lado a otro de la nave, y ese es mi principal trabajo.
O sea, el problema de tu trabajo es el trabajo en sí o es el horario. ¿Cuál sería?
No, el trabajo yo en el trabajo estoy súper a gusto, la verdad, y tengo compañeros que me tratan súper bien y estoy muy bien en el trabajo. Lo que me mata es el horario. Yo pues soy ahora, porque soy joven, tengo 22 años y pues bueno, pues aguanto dormir poco, pero cuando sea más mayor no me veo con este horario ni de broma.
Mira, Dani, creo que da igual tener 22 años o 52 sí. años, ¿eh? Ese horario es hardcore, creo que para todo el mundo, ¿eh?
No, ya.
¿Os está hecho de una pasta especial o es difícil de llevarlo? ¿Y qué es lo que te ha frenado a cambiar? ¿Que no ha habido una respuesta convincente de otras empresas? ¿Que no has encontrado exactamente lo que buscabas?
Bueno, eso, no he encontrado un trabajo así como para decir, venga, va, me arriesgo a cambiar, porque yo en mi trabajo es eso, estoy a gusto y me gusta, me lo paso bien, estoy entretenido, se me pasa rápido los días y el tiempo se me pasa rápido dentro del trabajo, pero es eso, es el horario lo que querría cambiar. Sí. Y como ahora vamos a cambiar de nave y vamos a estar un poquito más cerca de casa y a lo mejor cambiamos también un poco el horario. O, bueno, a ver, estoy esperando a ver qué pasa.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, la empresa ha de ser consciente del horario, ¿no?
Sí,
¿te
sí.
ha dicho, le has dicho algo a la empresa y te dicen, bueno, pues igual a turnos o no sé cómo va el tema, la verdad?
Claro, están ahora como está creciendo ahora la faena, pues vamos a abrir otra nave más cerca también de donde yo vivo.
Uh-huh.
Y claro, si sube más la faena, pues podrían cambiar el turno, añadir un turno más y cambiar los horarios.
Con lo que...
Y poner turno de noche, turno de día y turno de tarde.
Con lo cual irías a turnos y la cosa cambiaría.
Claro, claro, claro. Sería ya un horario normal, pues de 10 a 6 o de 6 a 2, algo así.
Entonces, Dani, veo que la principal problema que tienes ahora mismo en el trabajo sería el horario. ¿Y qué quiere decir? Que lo entiendo perfectamente, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué buscarías tú en cuestión de trabajo? Si saliera alguna otra cosa, ¿de qué buscarías?
A ver, a mí me da igual, pero si es de carretillero, porque me gusta, la verdad es que me gusta llevar el toro, me lo paso bien llevándolo y se me pasa el tiempo rápido, pues si es de eso que ya pues tengo experiencia y podría desarrollarlo bien, pues me gustaría que fuera más o menos parecido a lo que estoy haciendo yo ahora, pero cambiando el horario, la verdad.
Hombre, carretillos están buscados, ¿eh? Al menos
sí.
Están buscados, ¿eh? ¿Lo tuyo?
Sí, están buscados, lo que también tengo que mirar que pueda ir yo a trabajar, porque ahora mismo no tengo el carnet de conducir, no estoy en ello y uh-huh. Claro, tiene que estar cerquita o que pueda compaginármelo para ir en transporte público.
Anda, que para sacarte el permiso de conducir con este horario es para volverse loco,
claro.
Porque claro, sales a las 11, estarás hecho polvo. Ponte a estudiar ahora o a sacarte o a hacer prácticas. Si lo haces, es una locura, ¿eh? Para compaginar la vida habitual es un poco locura, ¿eh?
Sí, por eso me cuesta tanto ponerme a estudiar para el carnet.
Oye, ¿y tu fotografía de horarios se refleja también en tus compañeros? ¿Les pasa lo mismo?
Sí, no, sí, cuando llegamos y entramos a las 3 de la mañana estamos todos con unas caras de... parecemos zombies en vez de personas.
Claro, sí. Supongo que habrá algunos que lo lleven mejor que otros, esto de ir por barrios.
Sí,
también, ¿no?
Claro, hay gente que, bueno, que ya tiene la rutina hecha de acostarse pronto a las 5 o 6 de la tarde y duermen cada día 8 horas. Y claro, pues eso lo llevan mejor, pero yo pues...
Claro, con 22 años supongo que la cosa es más complicada. ¿Tú a qué hora te vas a dormir?
Yo es que depende del día. Si puedo, pues también me acuesto a las 5 o 6 de la tarde si no tengo nada que hacer. Y aprovecho y duermo ese día 8 horas y duermo bien, lo que tendría que dormir un día, o sea, todos los días.
Uh-huh.
Y cuando no puedo porque tengo que ir a entrenar porque juega fútbol o porque quiero aprovechar un poco más la tarde y quedar con la novia o con los amigos, pues duermo entre 4 o 5 horas.
¿La novia lo entiende o no?
Sí. A ver, la novia me respeta bastante. Si me ve que estoy cansado, me dice, pues quédate durmiendo, descansa, que ya nos vemos otro día, nos vemos mañana. Bueno, sí, la novia y los amigos también, o sea, me entienden completamente, es que es normal.
Ya.
Me ven la cara que tengo y dicen, venga, va, ves a dormir.
No, claro, sí que puedo entender que es un ejemplo de trabajo que te gusta. Pero el horario es mortal, lo acabo de entender perfectamente. Bueno, oye, yo espero que este cambio de nave y todo este tipo de cosas pues mejoren tus turnos, que sería lo ideal en este caso,
pues
Dani.
Sí.
Eso espero.
Espero, eso esperemos. Y pues, muchas gracias.
Dani González, oye, muchísimas gracias por explicarnos tu situación y tu experiencia, muy amable.
Muchas gracias a ti, Cruz. Un saludo.
Igualmente, gracias. Ja veieu, és el què. Ara, et dic una cosa, eh? Pobre Dani, en aquest cas estem parlant d'un nano, 22 anys, que li agrada la seva feina, no té un problema, cap problema a l'empresa, excepte l'horari, i és que no m'estranya, eh? Un horari d'aquests és pas per tornar-te absolutament tarao. És una cosa que desordena la vida d'una manera que o tens una disciplina, perquè hay que llevar un orden dentro del desorden. Això m'ho va dir una vegada un metge quan feia jo tors de nit, em va dir, mira, Cruz, dentro del desorden hay que llevar un orden. És a dir, si vas a dormir sempre a les 3 de la tarda, sempre a dormir a les 3 de la tarda. Si menges sempre a les 5 de la tarda, sempre a menjar a les 5 de la tarda. És a dir, dins dels bioritmes, portar un ordre dins del desordre. Ara, de 3 de la matina, a 11 de la matina, amb 22 anys, ja m'explicareu. para volverte loco, que si los colegas, que si... Bé, Operación Bikini. Mira, d'aquí una estona, Marc Puerto, que encara dic... Marc, abans que marxis, estaves a punt de marxar. Una pregunta ara bé. Ara te'n vas al Fashion Week, no?
Sí.
Que es presenta ja avui el Fashion Week,
no? Sí, comença avui.
Comença avui. Vols anar al Fashion Week? Vols tenir un cos de Fashion Week? Tu ja el tens, però jo també... No vull exagerar, però sí perdre uns quilets... El plan 1, 2, 3. L'operació bikini, eh? L'operació bikini con inteligencia lo consigues con el plan 1, 2, 3. Si estás hinchado, si te pesa el cuerpo y quieres adelgazar, pues no le des más vueltas, porque en solo 3 semanas vas a bajar de 4 a 7 kilos y vas a lucir espléndido. Vas a lucir espléndida este verano con el plan 1, 2, 3. Enriqueta, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, Cruz, muy buenos días. Vamos a conseguirlo porque el plan 1-2-3 es rápido, nos ayuda a bajar volumen, a eliminar la grasa localizada en barriguita, piernas, caderas, y además es que es drenante, nos ayuda a deshincharnos, a bajar ese volumen. ¿Y qué conseguimos al adelgazar, Cruz? Pues controlar también los niveles de azúcar y colesterol. Estaremos de mejor humor, dormiremos mejor, roncaremos menos, porque además no son batidos. Sigues comiendo sin pasar hambre y el resultado en 3 semanas... pues puedes perder de 4 a 7 kilos.
Efectivamente, y es que además adjuntáis, Enriqueta, a todos una evaluación gratis con el plan 1-2-3, ¿no? Con indicaciones rápidas y sencillas, que eso es una gran clave. Así que solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo, empezamos a bajar de peso ya en la primera semana, que vamos a limpiar con los sobres de piña y rápidamente vamos a bajar de volumen, Enriqueta.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, a eliminar la retención de líquidos y a perder más de 2 kilos.
La segunda semana vas a renovar con los sobres de naranja y vamos a conseguir un vientre plano, 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 que pueda aterrizar ahí un avión si quiere.
Cuidamos la flora, reducimos esa barriguita, el cansancio, combatimos el estreñimiento y es que además, qué alegría, 2 kilos menos.
Efectivamente, y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas, que ya pierdes la grasa empapada en la cintura, la grasa localizada y resistente.
Sí, porque son saciantes además y ellas nos ayudan a captar esa grasa localizada para que sigamos perdiendo peso. Y el resultado, pues repetimos, en esas 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? Pues el teléfono, que es súper fácil, de Clinitec. 650-51-52-53, porque además, si llamas ahora con el plan 1-2-3, vas a tener de regalo los parches reductores para vientre o para muslos, para que nos despidamos de esa celulitis, de esos michelines, que además vienen 28 parches, ¿eh?, para un tratamiento de 14 días. Y además, Cruz, las infusiones, las tres, la detox más la lipo más la drena. Gran promoción con tu plan 1-2-3, solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53 y además no tienes que desplazarte a ningún centro, te lo llevamos al domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
Efectivamente, el plan 1-2-3, además, ya lo verás, es económico, es fácil de hacer, es rápido, es seguro, evidentemente con registro sanitario y totalmente natural. Y ahí está ese teléfono, 650-51-52-53, ahí está Enriquete, todo su equipo para informarte sin compromiso sobre el plan 1-2-3 y vamos a despedirnos de 4 a 7 kilos. Es una maravilla, Enriqueta, de perder peso.
Es una maravilla ver los resultados, cómo perdemos peso, cómo nos deshinchamos, cómo bajamos ese volumen que tanto molesta y que nos vemos en el espejo y dices, bueno, pues ya tengo la ropa preparada de primavera y verano porque me va a caber, porque me va a bailar, porque voy a estar estupenda, porque voy a estar estupendo y porque lo vas a conseguir con tu plan 1-2-3 y con esta grandísima promoción, los parches anticelulíticos de regalo y el trío de infusiones, detox más lipo y drena, hoy para ti con tu plan 1-2-3, 650 51-52-53.
650-51-52-53. Una estupenda oferta con la Operación Bikini, que el veranito está a la vuelta de la esquina y hay que empezar ya, ¿eh? Repito el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, patonets, patonets.
Patonets molt grans, Cruz. Adeu, adeu.
Adeu. I de seguida ens posem al dia. De seguida actualitzem l'actualitat policial, les notícies policíaques amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra, i en parlarem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Hola, cariño, ¿qué tal el viaje?
El viaje muy bien, pero ¿y este sofá? ¿Y esta mesa? ¿Y este jarrón? Me voy 3 días fuera y ya no reconozco mi casa.
Relajémonos más. Ahora con la entrega express de Galerías del Tresillo puedes renovar tu casa en tan solo 72 horas. Y además tienes un 30% de descuento en los productos llamados 72 horas. Galerías del Tresillo.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Escuchas
COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Chapepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Sempre un plaer escoltar-te, Imma. Escolta'm, per començar, avui estava llegint que ha tornat una mica a revifar el tema de l'augment de denúncies de delictes a l'àrea metropolitana de Barcelona. I estava veient les dades. Per què surt un altre cop tot això? Vull dir que és una cosa sorprenent, no? Tan greu està la situació?
No crec que s'hagi de generar alarma social. Realment sí que s'ha fet feina i nosaltres estem fent més feina que mai, però evidentment després de la pandèmia doncs aquests delictes més convencionals, sobretot aquells que poden generar multireincidència, no? Com serien els furts, que ja hem parlat en moltes ocasions en aquest programa, no? Doncs que tenen després una resposta jurídica molt poc contundent, que acaben doncs, sortint al carrer, doncs d'alguna manera han crescut, a més també dels delictes contra la llibertat sexual, que també el que s'ha fet és també s'ha aflorat molt el tema de les denúncies, no? Que hem tingut a vegades també coneixement de més fets perquè ha hagut més denúncies, perquè ha hagut una certa sensibilització, igual que pot passar amb altres tipologies com els delictes d'odi, que també s'està començant a normalitzar el fet de denunciar. En aquest cas no parla només de la ciutat de Barcelona, parla de tota l'àrea metropolitana i en termes bastant globals doncs, s'ha augmentat gairebé un 7% aquesta criminalitat entre 2022 i 2023. No?
Bueno, destaca el Prat de Llobregat amb un augment del 20%.
Sí, però bueno, aquesta dada tampoc és una dada tècnicament no l'hauríem d'atribuir a la ciutat en si mateixa. Aquí has de tenir en compte que el Prat inclou l'aeroport.
Pues vaya.
Els fets delictius on passen és a l'aeroport. Vull dir, sí que és veritat que el Prat pot haver més incidència delictiva i això s'haurà d'analitzar a la pròpia Junta Local de Seguretat de l'Ajuntament i ho hauran de valorar, no?, en l'àmbit policial, però aquesta dada no és una dada tècnicament atribuïble a la localitat. Pensa que hi ha moltíssim moviment a l'aeroport i allà hi ha molts fets delictius, sobretot de furs. Per tant, aquest balanç no és ben bé atribuïble a la ciutat.
Clar, és que qualsevol
que
ciutadà...
Que visquin al Prat, clar, tampoc...
És que, clar, qualsevol persona que avui vegi aquestes dades diu, ostres, el Prat ha augmentat un 20%. Què està passant allà? Una guerra? Dóna aquesta sensació perquè no hi ha un sesgo correcte de les dades en aquest cas.
No estan distorsionats si tenien en compte això, no?, que s'inclou a l'aeroport. I bé, doncs, aquestes dades són per prendre-les seriosament, no?, i doncs, per veure què es pot fer a Barcelona. Ja hem parlat molts cops en aquest programa, hem parlat molt de Barcelona i de tot el que s'ha fet en general, però al final també ha d'haver una resposta penal, a banda de tota la prevenció, de tots els dispositius conjunts que estem fent, no?, amb Guàrdia Urbana, policies locals, que estem treballant codo a codo, no?, però també nosaltres sempre dic el mateix, mitjans humans, mitjans materials, i després parlem-ne, no? Però primer comencem la casa, no?, no per la teulada, sinó per la base, dotins de mitjans humans i tècnics per poder fer la nostra feina, i després ens asseiem a valorar si un cop feta la feina, tal com nosaltres hem reclamat, doncs la resposta és la que ha de ser, no?
D'acord. Bé, després, estava i volia comentar-t'ho, perquè és una situació de seguretat viària, en aquest cas, un missatge que hem de rebre. I jo sempre que parlava de seguretat viària em sobtava que encara hi haguessin moltes denúncies per part del cos de Mossos d'Esquadra per persones que conduïen sense el cinturó de seguretat posat. És una d'aquestes qüestions que a mi encara, igual perquè ho tinc molt interioritzat, em sorprèn, no?, per la solidaritat pròpia i dels altres, evidentment. He vist aquest vídeo viral, no sé si l'has vist tu, Imma, de la nena que cau per una finestra del cotxe en marxa a Bellver de Cerdanya, una nena que no tenia posada el cordó de seguretat, i que els Mossos, evidentment, han denunciat a la mare, en aquest cas.
Sí, per la via penal, perquè és una imprudència greu, i també administrativament, perquè no va fer servir els sistemes de retenció infantil. Estem parlant d'una nena de 2 anys i mig, que es cau, per qui no hagi vist el vídeo, d'un cotxe en marxa. Això va passar aquest divendres a Bellver de la Cerdanya, no? Mm. I les imatges, doncs, són esgarrifoses. Evidentment, aquí hi ha poca cosa a dir, eh? Vull dir,
és al·lucinant, el vídeo. El vídeo
hi ha poca cosa a dir. Sempre parlem... Es parla de la violència vial, no?, de com actuem o com conduïm al volant, no?, i quin mal podem fer a la resta de conductors a les carreteres, però és que si nosaltres mateixos no tenim consciència sobre el que hem de fer amb els nostres fills o filles, doncs apaga i vamonos. Apaga i vamonos. Per tant, doncs una sanció que ha de ser exemplaritzant i poca cosa més a dir. Mm-hmm.
Doncs aquesta situació, penjarem el vídeo a la web per si el voleu veure, és un d'aquells vídeos que veus a la nena sortir per la finestra,
sí,
tal qual. És així, eh? Literalment és així, veus a la nena en un gir del cotxe, com amb la força centrífuga la nena surt disparada, vull dir, és una cosa que... Bé, més qüestions que et pregunto, Imma, i és conforme a la detenció de dos homes a Barcelona especialitzats en robar motocicletes i vendre-les per peces. Home, després de la notícia que vam tenir, que els Mossos van recuperar la bicicleta d'Indurain, doncs anem pel bon camí. En aquest cas parlem de motos que les roben, les desguassen i les venen, tal qual.
Sí, que tothom al seu voltant té alguna persona que li han robat algun cop la moto, que és un robatori, malauradament, i recurrent i molt habitual, especialment doncs, a les àrees metropolitanes o a les zones on hi ha molt, molt trànsit, no? En aquest cas, aquí hem de felicitar els companys del grup Titani, que són els especialitzats en multireincidents de la Unitat Regional d'Investigació, i també el grup de delinqüència urbana de Sants Montjuïc, que són els que han fet aquesta investigació. Què feien aquestes persones? Són dos homes, eh? Dos homes els detinguts, i què feien? Doncs sostreien les motocicletes, les desballestaven amb un traster que tenien a Cornellà. Llavors venien les peces a través de tendes, compte amb això, eh? De tendes de online, de segona mà, no? Aquestes webs on podem comprar de tot, doncs en aquest cas hi havia una aplicació de compra-venda i van aconseguir més de 160.000 euros. Com es detecta? Doncs es detecta perquè hi ha una dona que reconeix una de les peces de la seva motocicleta i posa la denúncia, no? I en aquest cas el que fan els companys és simular una venda, una compra, perdona, on identifiquen aquestes dues persones, que a més ja estaven sent investigades per un altre fet, els hi constaven nombrosos antecedents pel tema, però estaven, estaven al carrer,
sí,
i continuaven la seva activitat delictiva. On sostreien les motos? Doncs en aparcaments públics. I aquesta investigació, que es va fer un seguiment amb aquestes persones, no?, i es va identificar doncs, que realment robaven aquestes motocicletes, en alguns casos abandonaven els xassis a descampats, i finalment amb tots aquests indicis se'ls va poder detenir. Un cop estaven al traster, doncs es va llestar en una altra motocicleta. Per tant, felicitar els companys perquè això, aquesta detenció, al final, el que fa és evitar molts mals de cas per persones que pateixen aquest tipus de robatoris.
Amb els cotxes de luxe passa tres quarts del mateix, però en aquest cas no es les ballesten, no? Sinó se'ls porten fora per vendre'ls fora, en aquest cas. No sé si també passa amb els cotxes,
sí,
això.
Sí, efectivament.
Bé, una altra detenció a Terrassa. S'ha estat detingut a Terrassa el presumpte autor d'un robament a l'interior d'un domicili, en aquest cas.
Sí. Aquest senyor el que havia fet era, que és el típic modus operandi dels robatoris a domicili, que són la utilització de marcadors a les portes, que són aquestes petites peces de plàstic que hem de tenir molt en compte sempre quan sortim o entrem de casa, perquè són gairebé imperceptibles,
sí,
i el que fan és indicar en aquests lladres que el que fan prèviament, abans d'entrar a robar el nostre domicili, col·loquen unes peces molt petites de plàstic als marcs de les portes, que el que fan és detectar una mica les rutines que tenim, no? Aquestes rutines com si entrem, si sortim, o sigui, saber si estem al domicili, no? Pots posar el marcador i tornar el dia següent, veure si aquesta persona ha sortit o no ha sortit de casa, o quins horaris fa. Llavors, són petites peces que a vegades a l'obrir la porta no ens hi fixem i poden estar, no? I amb això hem d'estar molt alerta perquè ens pot evitar molts problemes si detectem aquests marcadors. Perquè normalment no el posen en una porta, la posen a tots els a les portes dels edificis, vull dir que no posen un sol marcador.
D'acord. Si ho veiem, què hem de fer en aquest cas? Com hem de reaccionar?
Doncs trucant al 112 perquè s'adreci en patrulla o adreçant-nos a la comissaria corresponent, però hem d'estar alerta, sobretot demanar-li a la resta de veïns que s'hi fixin. Tenim més marcadors, hem d'estar en observació perquè segurament hi haurà una persona que està amb la intenció d'entrar a l'edifici a robar. I no només això, també hi ha altres tipus de marcadors que el que fan és gravar amb guix, no?, algunes senyals,
sí,
que poden indicar, no?, per exemple, un triangle és una dona sola, o un cercle vol dir que és una casa o un pis que és un objectiu, que és un pis que volen entrar, o un cercle amb una barra vol dir que allà no han d'entrar.
Carai.
O tres o quatre barres vol dir que hi ha objectes de valor dins de
la casa.
Dins del pis.
Doncs molta atenció.
Són senyals que hem de tenir en compte.
Molta atenció amb tot això. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sapepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltes gràcies. Molt amable.
Gràcies a tu.
Una abraçada, cuida, que tinguis un bon dia.
Gràcies.
Doncs després de tot això, molta atenció amb el tema, molta atenció, perquè a vegades, segurament, algú de vosaltres us ha trobat alguna marca d'aquest tipus i pensa, ostres, això que fa aquí, aquesta enganxina que fa aquí, i la treus o no la treus, doncs també heu de tenir en compte que pot ser que el pis estigui marcat. De seguida ho fem un extra que tindrem a migdia aquí a Herrera, Copa Catalunya i Andorra.
El gran John Wayne.
¿Cómo has dicho?
Un gran héroe.
Repítelo.
En una gran misión.
El señor Peterson dice que busca quien le ayude a llevar el ganado.
Con un gran corazón.
Yo necesito hombres, pero estoy acorralado, de modo que os contrato.
Los Cowboys.
Boy significa niños. Pienso recordároslo cada minuto del día y de la noche.
El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Qué suerte te veches, ojalá que no toque el radiador, sabe chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A punt d'arribar a la una del migdia. Tancarem ara migdia arrere, Cope Catalunya i Andorra. Ja sabeu que les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. I després parlarem del batxibac. Què és el batxibac? De seguida ho sabrem. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.